Trujillo.
Molt bon dia, el govern anirà avui un pas més enllà i farà obligatori l'ús de la mascareta a tot Catalunya, encara que es pugui garantir la distància de seguretat. L'objectiu és aturar el ritme de contagis de coronavirus. S'espera que el Procicat validi aquest dimecres la mesura, que mantindrà alguna excepció, com l'activitat física o a l'interior de les cases en l'àmbit de la convivència. Tot plegat suposa un cert enduriment d'allò previst en l'etapa de represa pel govern i també implicarà un control més exhaustiu del compliment amb les sancions corresponents. Sigui com sigui, la Generalitat manté que s'ha actuat a temps en la gestió dels rebrots i carrega contra les crítiques del Ministeri de Salut. D'aquesta manera, arrenquem el Notícies en Xarxa. És dimecres, dia 8 de juliol, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Salut anuncia que ja té a punt el reforç sanitari amb personal de dins i fora de Lleida per atendre les necessitats de l'Hospital Arnau de Vilanova arran dels brots del Segrià. Els metges del centre reclamen mesures estructurals per descongestionar l'espai. En les últimes hores s'han diagnosticat 267 nous positius de coronavirus a Catalunya i gairebé una quarta part corresponen al Segrià. Pel que fa als morts, les funeràries n'han notificat 4 més. La Generalitat fa autocrítica sobre la gestió de les residències durant el pic de la pandèmia en la sessió monogràfica al Parlament. La mortalitat als geriàtrics s'ha fregat el 30% a Catalunya. Torna aquest dimecres per assignatures com Llengua i Literatura Catalana i Economia d'Empresa en el segon dia de selectivitat. La primera jornada ha estat marcada per les mesures de seguretat arran l'emergència sanitària. El Consell de Ministres ha prorrogat fins a finals de setembre les mesures socials com les moratòries en hipoteques i lloguers i la prohibició de tallar subministraments de llum i aigua als més vulnerables. I en esports, Barça i Espanyol s'enfrontaran al Camp Nou aquesta nit en un derbi que pot significar el descens matemàtic dels blancs i blaus a segona. Només els val la victòria per evitar-ho. I ara ens ocupem de saber com funciona a hores d'ara el trànsit a les carreteres i autopistes del país. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs ara mateix estem de plena hora punta, per tant el trànsit és més intens, sobretot a la corona de Barcelona i als accessos de la ciutat. Retencions ara habituals al nus del Papiol per enllaçar des de l'AP7 amb la B23 direcció Molins de Rei i també a l'enllaç de l'autopista amb la C58 a l'altura de Barberà del Vallès direcció Girona. També més retencions a aquesta hora a la C58 entre Cerdanyola i Montcada sentit sud i també destaquen les cues que es formen a la C32 entre Gavà i Sant Boi també d'entrada a la ciutat. D'altra banda s'observen retencions habituals a les dues rondes en sentit Llobregat. I aprofitem també per recordar com afecta el confinament de la comarca del Segrià a les carreteres. Deixa tallades totes les sortides a la 2 a Lleida, menys la 460, que és la que enllaça amb la 14 a direcció Vic. Estan 19 controls d'accés al Segrià. Tot i així, la mobilitat de pas, aquesta que té origen i destinació fora de la comarca del Segrià, de moment sí que està permesa. Seguir l'actualitat des de casa. Això és tot, és el RAC. Bon dia.
Afegim que pel que fa al transport públic no hi ha incidències destacades a aquesta hora del matí i tanquem portada amb la previsió del temps. Connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. La jornada d'avui ha començat amb sol. Sí que hi havia alguns intervals de núvols a Girona, però que ràpidament ja han marxat. I sí que avui, al centre del dia, la temperatura esperem que sigui una miqueta més alta en general. 3 a les Terres de l'Ebre, també a punts de les comarques de Girona, on pot quedar una mica retallada. Tot això vindrà acompanyat amb un cel serè, amb algunes nuvolades que poden créixer a punts del Pirineu i Prepirineu, que hi ha una probabilitat molt, molt baixa de que deixin escapar algun ruixat. Però sí que sembla que hi ha un canvi de temps, que ara avui al final del dia arriba una pertorbació que farà ja augmentar la nuvolositat pel sud, i aquesta nuvolositat podria augmentar, serà una nuvolositat de gaire mitjà i alt, i augmentarà sobretot a cara al dijous a la matinada, on ja s'esperen precipitacions que poden afectar sobretot a la meitat oest, i al llarg del dia poden arribar fins al Pirineu i Prepirineu. Aquest ruixat i xàfecs puntualment aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa. I de moment, tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
estiu, alça el vol amb la teva ràdio i televisió local.
Passen 5 minuts ara de les 8 del matí. El govern vol fer obligatori l'ús de la mascareta sempre, hi hagi o no distància de seguretat interpersonal. Ara el Procicat ha de decidir avui si accepta aquesta mesura. A banda d'aquest canvi normatiu, en les últimes hores l'executiu ha defensat que el Segrià es va confinar a temps i ha demanat al govern central menys frivolitat i més corresponsabilitat. És la seva resposta a les crítiques rebudes per part del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. Més informació en aquesta crònica de la nostra companya Mont Carvajal.
El govern vol fer front al relaxament que constaten els hàbits de prevenció del contagi fent obligatori l'ús de la mascareta. La portaveu Meritxell Budó s'ha mostrat convençuda que es farà servir millor i, per tant, serà més efectiva.
L'obligatorietat de l'ús de la mascareta reforçarà l'ús de la mateixa i, per tant, doncs, creiem que serà una mesura molt més efectiva. Hi ha certes actituds de relaxament, en cap cas dic que siguin actituds generalitzades, però sí que són actituds que es veuen i, per tant, doncs, reforçant aquesta obligatorietat, doncs, evitarem també aquestes situacions o actituds.
Budó ha assegurat que el confinament del Segrià s'ha fet bé i a temps.
Vam prendre la decisió quan s'havia de prendre i en aquest sentit m'estranya o, si més no, sobta, no?, que el govern de l'Estat espanyol doncs, ens digui a nosaltres que anem tard en aquesta presa de decisions. Tot plegat doncs, seria còmic si no fos realment perquè és una situació molt greu en la que ens trobem. No? Per tant, jo demano menys frivolitat en aquest sentit i més corresponsabilitat.
El govern no preveu ara per ara el confinament domiciliari al Segrià, però l'ordenarà si les dades mèdiques ho recomanen.
Pendents de si finalment és necessari incrementar les mesures de confinament en aquesta comarca lleidatana, el que sí sembla clar ja és que caldran reforços sanitaris a la zona. Des de la Junta de Personal de l'Hospital Arnau de Vilanova calculen que faran falta mig centenar de metges i de personal d'infermeria per fer front a aquesta segona onada d'infeccions. Consideren també que el centre no està preparat per més sobrecàrrega de feina. Ens ho amplia la Núria Sirvent des de Lleida Televisió. Bon dia, Núria.
Bon dia. Els hospitals i centres de primària de Lleida necessiten mig centenar de metges i personal d'infermeria per afrontar l'increment de casos de Covid. La regió sanitària de la Plana registra 68 ingressats, dels quals 8 es troben a cures intensives. I tot i no ser unes dades alarmants, l'evolució es preveu a l'alça. Per aquest motiu, Salut ha fet una crida a reforçar la plantilla i fins al moment s'han incorporat voluntàriament prop d'una desena de sanitaris del territori i un nombre reduït de Barcelona. L'objectiu és cobrir les necessitats futures i la Junta de Personal ho veu difícil. Ens ho explica Melba Concha, presidenta de la Junta de Personal de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.
Otro problema que tenim és el personal, que ara està cobert, estan cobertes les vacances, però si esto va más, se té que buscar personal en altres llocs.
Aseguren que de moment no estan col·lapsats, tot i no disposar de l'hospital de campanya i assumir les urgències als pacients que en un principi havien de ser atesos a l'annex. Ho explica Amparo Loren, membre de la Junta de Personal.
Que ahir a la tarda estaven a 37 graus, llavors no poden treballar així. El que s'ha fet és un altre circuit d'urgències, han habilitat la sala de reunions de metges i d'infermeries per tenir allí pacients i fer allí la zona de PCRs.
L'Arnau, que ha començat a suspendre operacions no urgents, ja compta amb dues plantes lliures per a Covid.
I de la seva banda, el departament garanteix que ja està a punt un reforç sanitari que evitarà problemes de personal i d'espai per afrontar en condicions els rebrots a Lleida. El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comllà, ha explicat el pla de derivacions de pacients previst amb els diferents equipaments de la ciutat per no saturar l'Hospital Arnau de Vilanova.
La idea és que l'Arnau de Vilanova, com a hospital central, es quedin tots els pacients crítics, es puguin derivar alguns pacients de malalties menys crítiques a altres dispositius de la pròpia ciutat, i els pacients crítics que es puguin derivar seran, diguem-ne, de comú acord entre els hospitals, en aquest cas l'hospital emissor, que és l'Arnau, i els hospitals receptors, i poden ser tant Covid com no Covid.
Comella ha confirmat l'arribada de metges de fora de la demarcació que s'incorporaran quan sigui necessari i ha xifrat en unes 40.000 persones la població amb més risc que cal blindar per aquests rebrots del Segrià. A Barcelona, desenes de sanitaris es van concentrar per protestar per les diferències entre professionals. a l'hora de cobrar la paga extraordinària per la Covid-19. La vaga convocada per USOC va tenir un seguiment del 30%. I com fem cada dia, actualitzem xifres de l'impacte de la Covid-19. Només al Segrià s'han registrat 34 nous positius de coronavirus en les últimes hores. És gairebé una quarta part dels 267 diagnosticats a tot Catalunya. Aquesta xifra representa un increment de 100 persones respecte al darrer balanç. Pel que fa a les víctimes mortals, les funeràries n'han comunicat 4 al conjunt del país. I això deixa el conjunt de defuncions en 12.596 des de l'inici de la pandèmia. El nombre d'ingressats en estat greu es manté invariable des de principis d'aquesta setmana en 45 pacients. A tot Espanya, Sanitat ha notificat 4 noves morts, elevant el còmput total a 28.392. De positius en suma 341 més i ja en són 252.130 des del començament de l'emergència sanitària. I al Segrià s'ha posat de manifest una vegada més la situació de precarietat que viuen els temporers de la fruita. Aquests treballadors arriben cada any durant els mesos d'estiu per fer la collita. Molts d'ells no tenen on viure i això complica el compliment d'algunes mesures de seguretat, així com també el seguiment mèdic de la seva salut. Gemma Casal, membre de la plataforma Fruita amb Justícia Social, ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa el procés d'estigmatització que s'està duent a terme contra aquests temporers.
L'estigmatització que s'ha donat és perquè fonamentalment totes les imatges que hem vist últimament del Segrià estan mostrant gent, sobretot gent negra o àrab, per explicar la Covid, quan hi ha molta altra gent que no ho és i que s'està donant. Llavors, hi ha hagut una resposta, creiem, terrible per part de la societat i per part d'alguns mitjans que han començat a parlar doncs, de que la necessitat de la regularització, de l'expulsió, com si el Covid pogués ser regularitzat o expulsat.
La sessió plenària d'ahir al Parlament, el govern de la Generalitat va fer autocrítica en la gestió de les residències durant el pic de la crisi del coronavirus, però es va defensar perquè cap executiu va dir podia haver previst el que anava a passar i es van prendre decisions segons evolucionava la situació. Els consellers Shakir El Homrani i Alba Vergés van defensar un model integrat de gestió social i sanitària per encarar el futur i la consellera de Salut va informar que la mortalitat a les residències de gent gran ha superat el 27% d'aquesta població durant la crisi del coronavirus. Va seguir aquest ple el nostre company Pep Carbonell.
El traspàs de competències sobre residències al Departament de Salut durant la crisi del coronavirus ha d'ensenyar com ha de ser atenció a les persones grans i dependents en el futur. Ho defensen el conseller de Treball, Shakir El Homrani, i la consellera de Salut, Alba Vergés.
Ni tot ha de ser salut ni sanitaritzat, ni la complexitat social pot ser també abordat només en solitari des de afers socials.
El Homrani va reconèixer també que s'hagués pogut tancar les residències una setmana abans i que van faltar test PCR, però també apunta a l'infrafinançament del govern espanyol en dependència.
Dels 1.500 milions d'euros que aquest departament destina anualment a la dependència, només 203 provenen de l'Estat. Repeteixo, 203.
La resposta va arribar des dels comuns. Marta Ribas culpava Esquerra de la manca de pressupostos espanyols.
Que haurien incrementat un 60% els recursos, la inversió en dependència. No es van aprovar perquè Esquerra Republicana no va voler.
L'oposició recrimina la manca d'autocrítica del govern, sobretot a l'hora de valorar l'abastiment de material sanitari en els pitjors moments de la crisi.
Un centenar de persones es van concentrar ahir a la tarda davant del Parlament de Catalunya, on s'està fent el debat sobre la gestió de la Covid-19 a les residències per a la gent gran. La protesta va ser convocada per la coordinadora de residències 5+1, que agrupa familiars de persones grans que viuen en residències de titularitat pública i que reclamen més control per part de les administracions sobre aquests equipaments. El Consell de Ministres ha prorrogat les mesures que mantenen l'anomenat escut social fins a finals del mes de setembre. D'aquesta manera, fins aleshores, es podrà continuar sol·licitant moratòries en hipoteques i en lloguers i no es podrà tallar els subministraments d'aigua i d'energia. També s'allarga la prohibició de dur a terme desnonaments. És la informació de David Navarro.
Des que es van posar en marxa aquestes mesures, s'han presentat 200.000 sol·licituds de moratòria hipotecària i se n'han aprovat més del 80%. Ara el termini s'allarga fins al 29 de setembre. Pel que fa al lloguer, el vicepresident segon i ministre de Drets Socials, Pablo Iglesias, ha explicat que també se n'amplia la cobertura.
La pròrroga de 6 meses de los contratos de arrendamiento sobre vivienda habitual se va a poder solicitar hasta el 30 de septiembre. Y se va a ampliar también hasta el 30 de septiembre el plazo para solicitar la moratoria, el aplazamiento del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma de los contratos de arrendamiento de vivienda en caso de que el arrendador sea un gran tenedor de la vivienda para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Tampoc no es podrà desnonar almenys fins al 2 d'octubre, quan als serveis bàsics s'allarga fins al 30 de setembre la possibilitat de demanar el bono social i també es prohibeix que es puguin tallar els subministraments d'aigua i energia.
Bé, en aquest context de garantir el dret a l'habitatge, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a pagar fins a 1.200 euros mensuals per cada pis turístic que passi a formar part de la borsa de lloguer social de l'Ajuntament. Així ho ha fet saber en una carta que ha enviat el president de Partur per tal d'intentar mobilitzar allotjaments turístics buits com a resposta a la crisi post-coronavirus. La informació és de BTV.
Segons els càlculs municipals, a la ciutat hi ha més de 9.000 pisos turístics i arran de la pandèmia una bona part estan buits. Per això el govern municipal hi veu una oportunitat per engreixar la borsa de lloguer social i donar un habitatge als qui esperen a la mesa d'emergència. L'alcaldessa ha enviat aquesta carta al president de Partur en què s'haurà pagar fins a 1.200 euros per cada pis turístic que es passi al lloguer social. Un preu que considera més que raonable en el context de crisi actual. Per això Colau es justifica amb un doble objectiu, donar resposta a l'emergència d'habitatge i permetre que el sector turístic es recuperi econòmicament. De fet, aquest és el segon intent per captar pisos turístics. El primer, al març, només va aconseguir-ne dos. Des de Partur ja han recollit la proposta i s'ofereixen a col·laborar.
Ja són un centenar les empreses i entitats i mig miler les persones a títol individual que s'han adherit al manifest de l'Associació per l'Economia Social que defensa una altra manera de fer economia a Catalunya. Demanen un pacte de país a tots els partits per a un nou model més democràtic i també més solidari. La campanya estarà oberta durant tot el mes de juliol. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Maite Polo.
El Pacte per una Economia per la Vida recull la pluralitat d'agents socials i econòmics per avançar cap a un nou model plural, sobirà i relocalitzat. El president de l'Associació Economia Social, Guillem Llorenç, demana implicació dels governants en declaracions a la xarxa, sobretot arran de la crisi del coronavirus.
A la crisi sanitària vindrà una crisi social que serà gairebé més forta. Per tant, hem de trobar un model que realment posi la vida i les persones al centre de qualsevol activitat econòmica. La situació és molt complexa. Està clar que no podem posar la mà al foc per ningú. El que sí que tenim clar és que com a ciutadanes, que com a agents socials i econòmics del país, hem d'exigir una reacció en aquest govern.
L'Associació per una Economia Social no té afany de lucre i aglutina més de 7.400 organitzacions, 139.000 persones treballadores i una base social de 2.500.000 de persones més.
El govern català ha citat aquest dimecres la direcció de Nissan i els sindicats a una mediació pel tancament de les plantes barcelonines de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, que afecta a més de 2.500 empleats. Amb aquesta convocatòria, la Generalitat tracta de bastir ponts entre totes dues parts després que els representants dels treballadors no van assistir dilluns a la primera reunió prevista amb la direcció de la companyia. Segon dia de selectivitat després d'una estrena sense incidències, malgrat l'excepcionalitat d'unes proves marcades per la Covid-19. Avui els 40.000 alumnes s'examinen de llengua catalana i estrangera. La primera cita torna a ser en uns minuts, a les 9 del matí. A Girona Ciutat els exàmens han tingut lloc a la Facultat de Dret i a la de Medicina de la Universitat de Girona. Ens ho expliquen els companys de la Televisió de Girona.
Aquest és l'ambient del campus de Montilivi de l'UDG després que alumnes de diferents centres de la comarca del Gironès hagin acabat el primer examen d'una selectivitat diferent.
Bueno, ara primer hem fet l'examen de castellà. Bueno, jo crec que ha anat prou bé, o això espero.
I m'esperava molt més difícil, però estudies una mica
és bastant fàcil castellà. I ja està, i m'ha anat molt bé.
Realment ens ho esperàvem més difícil.
Al principi hi ha aquests nervis, però llavors vas agafant confiança, al final és el que portem fent durant tot l'any.
Des de coordinació de les Pau a Girona afirmen que, malgrat tots els protocols, els primers exàmens s'han dut a terme amb normalitat.
Per nosaltres ha estat normal. És a dir, bueno, ja hem fet tota una feina abans, no?, d'organització. Ja sabeu que hem multiplicat les seus a les comarques gironines i si veieu una mica comparat amb els altres anys, doncs es veuen pocs estudiants al campus. És que realment hi ha una tercera part dels estudiants que habitualment hi tenim.
El context ha obligat a esponjar els alumnes en 17 tribunals repartits en 10 municipis diferents de la demarcació, amb com a mínim una seu per comarca.
I un últim apunt abans dels esports, la reobertura de la causa pel crim d'Helena Jubany, la jove mataronina assassinada a Sabadell fa prop de 20 anys, i ja sobre la taula del jutjat número 2 de la capital vallesana. La família ha portat noves proves que qüestionen la coartada d'un dels principals sospitosos del crim i les declaracions d'alguns testimonis. El Jubany, que han comptat amb el suport d'un grup de veïns de Sabadell que han recollit els diners necessaris per fer front a la despesa judicial, sempre han criticat la investigació que es va fer en el seu moment. Ara hi ha un any i mig de marge abans que els delictes prescriguin. Barça i Espanyol es veuran avui les cares al Camp Nou a partir de les 10 de la nit. Un duel dramàtic per als blanquiblaus que, si no guanyen, seran matemàticament equip de segona. Els blaugranes buscaran un triomf que els situaria de manera provisional a un punt del Real Madrid a l'espera del que faci vendre's els blancs davant l'Alavés. Quique Setién ha convocat els mateixos jugadors de Villarreal, encara sense De Jong, que no estarà al 100%. El tècnic manté esperances de guanyar la Lliga i assegura que no se sent qüestionat. Sobre el derbi, admet que les circumstàncies el fan encara més especial.
Va ser un partido lleno de emoción. Supongo que es verdad que la situación de uno y otro en el momento en el que llegamos deportivamente pues no es la misma. Pero, como digo, siempre hay una incertidumbre en cuanto a eso, a que en principio todos van a poner lo máximo y que a veces, como he dicho al principio, pues bueno, la clasificación y el momento pues a veces no tiene mucho que ver, ¿no?
Pel que fa a l'Espanyol, buscarà un triomf que permeti retardar l'inevitable descens a un escenari que no sigui el camp de l'etern rival. Els de Rufete arriben al partit que pot ser decisiu després d'una temporada amb 4 entrenadors i havent sumat només 5 victòries en 34 jornades. El tècnic espanyolista apela a l'orgull dels jugadors.
Tenemos que mantener el orgullo, insisto. Estamos representando una grandísima afición y somos personas y futbolistas y tenemos que sacar lo mejor que tengamos como personas y futbolistas porque jugamos un derbi, porque independientemente de la situación representamos a un club muy grande.
Un dels clàssics de l'estiu al futbol català, el torneig d'històrics, ha anul·lat l'edició d'aquest any. El club organitzador, el Martinenc, ha anunciat que la 35a edició de l'històrics i la 6a edició del torneig femení se celebraran l'estiu del 2021. El fet que en disputin els play-offs d'ascens alguns equips de segona B i tercera, que habitualment participen al torneig, obligava a canviar les dates. Finalment, però, s'ha optat per ajornar-lo fins l'any vinent. El govern espanyol ha declarat el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que es disputa a Montmeló d'interès públic. Això implica que la cursa que es disputa entre el 14 i el 16 d'agost s'emeti en obert per televisió. Amb aquesta declaració, l'executiu pretén donar un impuls a l'organització, poder atorgar beneficis fiscals a les empreses col·laboradores que contribueixin. És una informació d'Albert Maspons des de Vallès Visió.
Gràcies a aquesta mesura, les empreses que col·laboren a la seva organització tindran beneficis fiscals. A més, aquesta situació també permetria a l'Estat implicar-se econòmicament en el finançament de la prova. Es tracta d'una mesura que demanaven fa temps des de l'Ajuntament de Montmeló. Escoltem a Pere Rodríguez, alcalde del municipi.
En definitiva, l'Estat pot col·laborar o amb menys recaptació, que seria la via que avui s'ha aprovat, que és recaptant menys perquè les aportacions que les empreses puguin fer en aquest event tindrà una bonificació, o implicant-se en la gestió per mitjà de tres vies, com participant directament en la gestió o aportant directament recursos.
El Gran Premi de Fórmula 1 se celebrarà entre el 14 i el 16 d'agost al traçat Baix Vallèsà. A causa de l'emergència sanitària, la prova es farà sense públic. Ara, però, com s'ha declarat, esdeveniment d'interès nacional es podria retransmetre de manera gratuïta a banda del format habitual de pagament.
I en bàsquet, el Joventut ha presentat Pau Ribas. L'escorta badaloní fitxa per 3 temporades i espera oferir als aficionats verd i negres els seus millors anys com a professional. Ho han seguit des de la televisió de Badalona, en Ferran Vinaixa.
Ha estat una de les presentacions més emotives dels darrers anys. Ribas ha recordat que és el soci 910 de l'entitat i que, malgrat jugar com a professional en altres clubs, la seva màxima ambició segueix sent triomfar com a jugador de la penya, com ja va fer la seva primera etapa. Serà el més veterà de l'equip amb 33 anys. Ell mateix ha destacat que un dels seus rols principals serà ajudar els joves a progressar com a jugadors.
Una de les coses que tenia motivació a fer, no?, com van fer a mi Elmer Bennett, Carles Marco, Paco Vázquez, Ferran Lavinia, ajudant-me quan tenia 18 anys, doncs jo tinc, és una cosa que vull fer ara i ajudar-los tot el que pugui.
Precisament un dels jugadors sorgits del planter, Joel Parra, ha estat l'encarregat de portar-li la seva samarreta amb el dorsal número 4. Fins ara el portava Joel Parra i no ha tingut cap inconvenient en cedir-li el dorsal a Pau Ribas, tot un símbol pels jugadors del planter verd i negre.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 116. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
El nostre cel. Aquest silenci. Gaudir amb els teus. Els nostres pobles. Aquests paratges t'estan esperant.
Ara és el moment de gaudir de paisatges Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
Continguts en xarxa. El Pou.
La fauna salvatge de Catalunya té bacteris intestinals resistents als antibiòtics d'importància crítica per als humans. Aquesta és la conclusió de l'estudi que us volem presentar avui, que ens l'explicarà millor, evidentment, si us l'explico jo, crec que no ens entendrem, la Lourdes Migura, que és investigadora de l'IRDA Cressa, que és un dels instituts, en aquest cas, que ha participat en aquest estudi. Lourdes, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, buenas, muchas gracias por invitarme.
Bé, la resistència als antibiòtics té més cares, més dimensions de les que ens pensàvem que tenia. Com ha anat aquest estudi? Quina és la conclusió principal? Com ha funcionat?
Bueno, es un estudio que tenía el objetivo de ver el impacto que tiene la actividad humana un poco en nuestra fauna salvaje. Y entonces, durante unos años, animales que llegan al centro de recuperación de fauna de Torreferrusa, hemos ido tomando muestras de heces que se han ido sembrando en el laboratorio para buscar bacterias, enterobacterias, en colaboración con el Departamento de Infecciosas de la UAB de Veterinaria. Y entonces, luego hemos mirado los perfiles de existencia de estas enterobacterias que veíamos en estos animales, y lo que hemos visto es que había algunas que eran algunas especies que son más dadas a tener bacterias resistentes a antibióticos de importancia crítica para la salud humana. Es decir, para esos que se utilizan como último recurso en enfermedades hospitalarias, como pueden ser carbapenes o cefalosporinas o fluoroquinas.
La xarxa.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo.
bon dia. El govern anirà avui un pas més enllà i farà obligatori l'ús de la mascareta a tot Catalunya, encara que es pugui mantenir la distància de seguretat. L'objectiu és aturar el ritme de contagis de coronavirus. S'espera que el Procicat validi aquest dimecres la mesura, que mantindrà alguna excepció, com ara l'activitat física o a l'interior de les cases en l'àmbit de convivència. Tot plegat suposa un cert enduriment d'allò previst en l'etapa de represa pel govern i també implicarà un control més exhaustiu del compliment amb les sancions corresponents. Sigui com sigui, la Generalitat manté que s'ha actuat a temps en la gestió dels rebrots i carrega contra les crítiques del Ministeri de Salut. Sobretot plegat i incidint molt en el reforç de les mascaretes, en parlarem en pocs minuts amb Judit Villar, que és metgessa adjunta del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. D'aquesta manera arrenquem el Notícies en Xarxa. És dimecres, dia 8 de juliol, i al punt de 8:45 de matí repassem també altres titulars. Salut anuncia que ja té a punt el reforç sanitari amb personal de dins i fora de Lleida per atendre les necessitats de l'Hospital Arnau de Vilanova arran dels brots del Segrià. Els metges del centre reclamen mesures estructurals per descongestionar l'espai en col·laboració amb altres equipaments sanitaris. En les últimes hores s'han diagnosticat 267 nous positius de coronavirus a Catalunya i gairebé una quarta part corresponen al Segrià. Pel que fa als morts, les funeràries n'han notificat 4 més. La Generalitat fa autocrítica sobre la gestió de les residències durant el pic de la pandèmia en la sessió monogràfica al Parlament. La mortalitat als geriàtrics ha fregat el 30% a Catalunya. De seguida connectarem amb una residència d'Olot per buscar algunes impressions sobre els plans de reforç previstos pel govern arran d'una possible segona onada. Torn aquest dimecres per assignatures com Llengua i Literatura Catalana i Economia d'Empresa en el segon dia de selectivitat. La primera jornada ha estat marcada per les mesures de seguretat arran l'emergència sanitària. El Consell de Ministres ha prorrogat fins a finals de setembre mesures socials com les moratòries en hipoteques i lloguers i la prohibició de tallar subministraments de llum i aigua als més vulnerables. En esports, Barça i Espanyol s'enfrontaran al Camp Nou aquesta nit en un derbi que pot significar el descens matemàtic dels blanquiblaus a segona. Només els val la victòria per evitar-ho. El govern central ha declarat esdeveniment excepcional d'interès públic el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que es disputarà al circuit de Barcelona-Catalunya del 14 al 16 d'agost. El govern estatal pretén, amb aquesta declaració, donar un impuls a la seva organització, reactivant i facilitant l'obtenció de recursos. I en cultura, l'Ajuntament de Barcelona inverteix 2 milions d'euros per incentivar l'activitat cultural amb l'anomenat Bonus Cultura. Donarà dret a gaudir d'espectacles de teatre, música o a comprar llibres per un import lleugerament superior al cost de l'abonament.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
El govern vol fer obligatori l'ús de la mascareta sempre hi hagi o no distància de seguretat interpersonal. Ara el Procicat ha de decidir avui si accepta aquesta mesura. A banda d'aquest canvi normatiu, en les últimes hores l'executiu ha defensat que el Segrià es va confinar a temps i ha demanat al govern central menys frivolitat i més corresponsabilitat. Aquesta és la seva resposta a les crítiques rebudes per part del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. Més informació en aquesta crònica de la nostra companya Mont Carvajal.
El govern vol fer front al relaxament que constaten els hàbits de prevenció del contagi fent obligatori l'ús de la mascareta. La portaveu Meritxell Budó s'ha mostrat convençuda que es farà servir millor i, per tant, serà més efectiva.
L'obligatorietat de l'ús de la mascareta reforçarà l'ús de la mateixa i, per tant, doncs, creiem que serà una mesura molt més efectiva. Hi ha certes actituds de relaxament, en cap cas dic que siguin actituds generalitzades, però sí que són actituds que es veuen i, per tant, doncs, reforçant aquesta obligatorietat, doncs, evitarem també aquestes situacions o actituds.
Budó ha assegurat que el confinament del Segrià s'ha fet bé i a temps.
Vam prendre la decisió quan s'havia de prendre, i en aquest sentit m'estranya, o si més no, sobta, no?, que el govern de l'Estat espanyol, doncs, ens digui a nosaltres que anem tard en aquesta presa de decisions. Tot plegat, doncs, seria còmic si no fos realment perquè és una situació molt greu en la que ens trobem, no? Per tant, jo demano menys frivolitat en aquest sentit i més corresponsabilitat.
El govern no preveu ara per ara el confinament domiciliari al Segrià, però l'ordenarà si les dades mèdiques ho recomanen.
Pendents de si finalment és necessari incrementar les mesures de confinament al Segrià, el que sí que ja sembla clar és que caldran reforços sanitaris en aquesta zona. Des de la Junta de Personal de l'Hospital Arnau de Vilanova calculen que faran falta mig centenar de metges i personal d'infermeria per fer front a la segona onada d'infeccions. Consideren també que el centre no està preparat per més sobrecàrrega de feina. Per conèixer més detalls, connectem ara mateix amb Míriam García, companya d'Avui de Ràdio. Míriam, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
Quina és la situació a la comarca del Segrià i en concret també a l'hospital?
Doncs els professionals de l'Arnau de Vilanova asseguren que aquesta setmana pot ser determinant per veure precisament com evoluciona el virus al Segrià. Diuen que no estan col·lapsats ara per ara, però l'experiència del mes de març els fa saber que en una setmana la situació pot canviar. Tot plegat, com quan deies, uns 260 sanitaris haurien respost a la crida feta per Salut per aconseguir personal per reforçar la plantilla a Lleida, i a més també des del departament s'estan plantejant traslladar alguns pacients greus, preferentment no de Covid, a altres demarcacions per descongestionar aquest sistema sanitari lleidatà. Ara mateix, segons expliquen des de l'Arnau, arriben cada dia a urgències entre 30 i 40 persones amb sospita de Covid-19, tot i que la majoria són casos lleus que tornen al seu domicili. Segons les dades de Salut, els hospitals de la regió sanitària tenen ingressats actualment 68 pacients amb Covid-19, 8 estan a la UCI, i en concret es reparteixen 44 a l'Arnau, 2 a l'Hospital Santa Maria i 22 més estarien en centres privats de la ciutat de Lleida.
Míriam, i quines són les mesures que ja s'estan adoptant?
Doncs un equip d'atenció primària va començar ja ahir amb els cribatges en residències del Segrià. Esperem poder fer testos a tots els usuaris i treballadors dels 33 centres de gent gran que hi ha a la comarca. Esperem fer-ho en les properes dues setmanes. De moment se n'han fet ja proves PCR en centres de Torres de Segre, al Picat, la ciutat de Lleida, i aquest dimarts se'n feien també en un centre d'Aitona. El cribatge s'ha començat per les residències del Baix Segre, perquè és la zona més afectada per la pandèmia, tot i que de moment en cap d'elles hi ha persones amb sintomatologia. I a més, avui també es presentarà a la delegació del govern a Lleida el Procicat Lleida. Es tracta d'una nova eina de coordinació territorial per fer front a aquesta Covid-19, que aplega en aquest cas administracions i també diverses entitats del territori.
Míriam García, companya d'UAU Lleida Ràdio, moltíssimes gràcies per aquesta última hora sobre el que està passant amb els brots de coronavirus a la comarca del Segrià. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia.
I com fem cada dia, ara actualitzem xifres de l'impacte de la Covid-19. Només al Segrià s'han registrat 74 nous positius de coronavirus en les últimes hores. És gairebé una quarta part dels 267 diagnosticats a tot Catalunya. Aquesta xifra representa un increment de 100 persones respecte a l'últim balanç. Pel que fa a les víctimes mortals, les funeràries n'han comunicat 4 al conjunt del país, i això deixa el conjunt de defuncions en 12.596 des de l'inici de la pandèmia. El nombre d'ingressats en estat greu es manté invariable des de principis d'aquesta setmana en 45 pacients. A tot Espanya, Sanitat ha notificat 4 noves morts, elevant el còmput total a 28.392. De positius en suma, 341 més, i ja en són 252.130 des del començament de l'emergència sanitària. I a la comarca veïna del Segrià, al Pla d'Urgell, es mostren confiats amb l'evolució de les dades de la Covid-19 i no creuen que es pugui implementar un confinament a la zona per ara. A més, des del consistori de la capital, Mollerussa, afirmant que ho tenen tot a punt per a la campanya de la fruita per si calgués habilitar espais d'aïllament per casos positius. En té més detalls l'Ignasi Gómez des de Mollerussa Televisió.
L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha afirmat que les dades de casos positius a la capital del Pla d'Urgell no tenen variacions substancials i que cap indicador se'n va més del compte, segons interpreten els paràmetres del Departament de Salut.
Els indicadors del Departament de Salut, en el que seria el cas de Mollerussa, no tenen variacions substancials com per prendre cap tipus de mesura en aquest sentit, més enllà que perquè els seguies aquí al costat, sembla que estar al costat ens hagi d'afectar, ha d'haver un efecte dominó. Però res d'això, diguem-ne que és que no hi ha previsió de que s'hagi de fer que res a dia d'avui aquí.
Tanmateix, el Batlle adverteix que s'hauria d'actualitzar el nombre oficial de positius a la ciutat, més d'un centenar, que figura al web del mateix departament per evitar una situació d'alarma. Solsona explica que la xifra no representa la magnitud de la pandèmia perquè acumula el total de veïns i veïnes que han donat positiu sense restar part dels que ja han estat donats d'alta. Pel que fa a l'imminent inici de la campanya de la fruita, l'alcalde ha dit que el consistori té tot a punt per si fes falta habilitar mesures o espais de prevenció i aïllament per positius.
I el Segrià s'ha posat de manifest una vegada més la situació de precarietat que viuen els temporers de la fruita. Aquests treballadors arriben cada any durant els mesos d'estiu per fer la collita. Molts d'ells no tenen on viure i això complica el compliment d'algunes mesures de seguretat, així com també el seguiment mèdic de la seva salut. Gemma Casal, que és membre de la plataforma Fruita amb Justícia Social, ha explicat fa uns minuts a Notícies en Xarxa el procés d'estigmatització que s'està duent a terme contra aquests temporers.
L'estigmatització que s'ha donat és perquè fonamentalment totes les imatges que hem vist últimament del Segrià estan mostrant gent, sobretot gent negra o àrab, per explicar la Covid, quan hi ha molta altra gent que no ho és i que s'està donant. Llavors, hi ha hagut una resposta, creiem, terrible per part de la societat i per part d'alguns mitjans que han començat a parlar doncs de que la necessitat de la regularització de l'expulsió, com si el Covid pogués ser regularitzat o expulsat.
En la sessió plenària d'ahir al Parlament, el govern de la Generalitat va fer autocrítica en la gestió de les residències durant el pic de la crisi del coronavirus, però es va defensar perquè cap executiu, va dir, podia haver previst el que anava a passar i es van prendre decisions segons evolucionava la situació. Els consellers Shakir El Homrani i Alba Vergés van defensar un model integrat de gestió social i sanitària per encarar el futur. I la consellera de Salut va informar que la mortalitat a les residències de la gent gran ha superat el 27% d'aquesta població durant la crisi del coronavirus. Va seguir aquest ple parlamentari el nostre company Pep Carbonell.
El traspàs de competències sobre residències al Departament de Salut durant la crisi del coronavirus ha d'ensenyar com ha de ser l'atenció a les persones grans i dependents en el futur. Ho defensen el conseller de Treball, Shakir El Homrani, i la consellera de Salut, Alba Vergés.
Ni tot ha de ser salut ni sanitaritzat, ni la complexitat social pot ser també abordat només en solitari des d'afers socials.
El Homrani va reconèixer també que s'hagués pogut tancar les residències una setmana abans i que van faltar test PCR, però també apunta a l'infrafinançament del govern espanyol en dependència.
Dels 1.500 milions d'euros que aquest departament destina anualment a la dependència, només 203 provenen de l'Estat. Repeteixo, 203.
La resposta va arribar des dels comuns. Marta Ribas culpava Esquerra de la manca de pressupostos espanyols.
Que haurien incrementat un 60% els recursos, la inversió en dependència. No es van aprovar perquè Esquerra Republicana no va voler.
L'oposició recrimina la manca d'autocrítica del govern, sobretot a l'hora de valorar l'abastiment de material sanitari en els pitjors moments de la crisi.
Anem ara cap a una d'aquestes residències per saber quina valoració en fan de tot plegat i sobretot del pla previst per fer front a un possible rebrot del virus a la tardor. Creuen que estan ara millor preparats? Com ha viscut la pandèmia? Com es troben ara tant els professionals com els usuaris? Doncs per respondre a aquestes i altres preguntes, els nostres companys Xavi Bravo i Joan Manuel Robles, d'Olot Televisió, es troben ara mateix a la residència Tardor de la capital de la Garrotxa. Joan Manuel, molt bon dia. Explica'ns.
Molt bon dia, exacte. Aquesta és una de les 6 residències que hi ha a Olot i des de l'inici de la pandèmia amb aconseguit mantenir el Covid fora dels seus murs. Però en aquests darrers dies doncs, ja han començat a rebre ingressos, nous ingressos de residents. Per explicar-nos-ho, ens acompanya la Concòrdia Vila, que és el gerent de la residència de Tardor. Benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs això, ja heu procedit a dos ingressos amb dues casuístiques diferents. En un cas era una persona procedent d'una residència amb catalogació verda, diguéssim, i no ha calgut aïllament per l'ingrés. En un altre cas sí, perquè era nova experiència, i avui us han anunciat una nova sol·licitud que, tot i així, perquè té doncs una certa urgència per entrar, sí que heu de seguir uns estrictes protocols per a aquest ingrés. Quins són?
Veiem, els protocols que hem de seguir són els següents. Veiem, quan és, tal com has dit, una residència verda i neta, pot entrar directament, previ avisar a Sanitat de que es fa aquest ingrés i que tot estigui completament correcte. En el cas de la senyora que venia de casa seva, es va haver de fer un PCR que fos negatiu i, a més, va haver d'estar aïllada durant 15 dies. Aquell moment eren 15 dies. Ara ja han passat a ser 10, perquè estem en contacte sempre amb la Generalitat i seguim els protocols fil per randa. Avui tenim un nou cas, que serà una experiència, bueno, que haurem de demanar d'allà on el donen d'alta, perquè és en un hospital, els PCRs, haurem de demanar també el permís, haurem de seguir el protocol de posar-la en habitació aïllada. Ara són uns 10 dies, val? I haurem de seguir tot el protocol. Seguint el protocol i les normes que tenim dictades, no hem de tenir cap mena de problema i podem seguir un centre obert perquè pugui venir la gent.
Unes normes, Concòrdia, que s'estan concretant encara, sí. I que encara tindreu una sèrie de reunions en què es concretaran. Vosaltres teniu una sèrie de dubtes que espereu que en aquests propers dies siguin resolts. Un d'ells és el personal. Ja s'ha anunciat una atenció mèdica a les 24 hores per a les residències que superen els 60 residents, però en el vostre cas són de 50, sou també una residència concertada. En el vostre cas us demaneu com s'haurà de gestionar, veritat?
Val. O sigui, estem en ple contacte, com he dit abans, amb la Generalitat i tots els protocols, i ens va molt bé que Sanitat estigui amb nosaltres recolzant-nos, perquè així cada pas que fem el fem molt segur. Sí que ara ens trobem que sí que el que demanem és que ens aclareixin aquestes normes, a veure, les habitacions que s'han de deixar buides per un cas de que torni a rebrotar, o a veure com se gestionarà. Tenim una sèrie de dubtes que penso que avui hi ha una reunió important i que se'ns aclarirà tot el que hàgim de fer, i jo penso que encara que siguem menys de 50, l'atenció l'hem de tenir igual que els que en tenen 60, que els que en tenen 100, perquè els avis o les persones són les mateixes i tenen els mateixos drets que qualsevol altre. No, per tenir un número de 50 vol dir que hàgim de ser diferents dels que en tenen més de 60.
Doncs moltes gràcies, Concòrdia Vila, per atendre's. Aquestes són les preguntes que voldran resposta en aquests properes hores per aquest pla assistencial post-Covid.
El Consell de Ministres ha prorrogat les mesures que mantenen l'anomenat escut social fins a finals del mes de setembre. D'aquesta manera, fins aleshores es podrà continuar sol·licitant moratòries en hipoteques i en lloguers, i no es podrà tallar els subministraments d'aigua i energia. També s'allarga la prohibició de dur a terme desnonaments. És una informació de David Navarro.
Des que es van posar en marxa aquestes mesures, s'han presentat 200.000 sol·licituds de moratòria hipotecària i se n'han aprovat més del 80%. Ara el termini s'allarga fins al 29 de setembre. Pel que fa al lloguer, el vicepresident segon i ministre de Drets Socials, Pablo Iglesias, ha explicat que també se n'amplia la cobertura.
La pròrroga de 6 meses de los contratos de arrendamiento sobre vivienda habitual se va a poder solicitar hasta el 30 de septiembre. Y se va a ampliar también hasta el 30 de septiembre el plazo para solicitar la moratoria, el aplazamiento del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma de los contratos de arrendamiento de vivienda en caso de que el arrendador sea un gran tenedor de la vivienda para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Tampoc no es podrà desnonar almenys fins al 2 d'octubre, quan els serveis bàsics s'allarga fins al 30 de setembre la possibilitat de demanar el bono social i també es prohibeix que es puguin tallar els subministraments d'aigua i energia.
També en aquest context de garantir el dret a l'habitatge, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a pagar fins a 1.200 euros mensuals per cada pis turístic que passi a formar part de la borsa de lloguer social de l'Ajuntament. Així ho ha fet saber en una carta que ha enviat al president de Pertur per tal d'intentar mobilitzar allotjaments turístics actualment buits com a resposta a la crisi post-coronavirus. La informació és de BTV.
Segons els càlculs municipals, a la ciutat hi ha més de 9.000 pisos turístics i arran de la pandèmia una bona part estan buits. Per això el govern municipal hi veu una oportunitat per engreixar la borsa de lloguer social i donar un habitatge als qui esperen a la mesa d'emergència. L'alcaldessa ha enviat aquesta carta al president de Pertur en què s'obre pagar fins a 1.200 euros per cada pis turístic que es passi al lloguer social. Un preu que considera més que raonable en el context de crisi actual. Per això Colau es justifica amb un doble objectiu, donar resposta a l'emergència d'habitatge i permetre que el sector turístic es recuperi econòmicament. De fet, aquest és el segon intent per captar pisos turístics. El primer, al març, només va aconseguir-ne dos. Des de Pertur ja han recollit la proposta i s'ofereixen a col·laborar.
L'Ajuntament de Barcelona incentivarà amb 2 milions d'euros l'activitat cultural a la ciutat per ajudar les empreses del sector i evitar que el preu sigui un fre pels consumidors. Ho farà a través del Bonus Cultura, un abonament de prepagament que la ciutadania podrà adquirir en línia per 30 euros. Aquest bonus es podrà gastar després en espectacles de teatre o de música o per comprar llibres o entrades de cinema a tot Barcelona per valor de 30 euros. Els primers 50.000 bonus culturals es posaran a la venda en línia el dia 13 de juliol i la segona tongada amb 150.000 bonus més estarà disponible al mes de setembre. Segons el tinent d'alcaldia d'Economia, Jaume Collboni, l'objectiu és incentivar l'activitat cultural i el consum.
És evident que en una situació de crisi econòmica hi ha una barrera afegida a l'accés a la cultura, que és el preu, que és el cost, i per tant, amb aquest bonus també podem contribuir a l'accessibilitat de la ciutadania al consum cultural.
I els rebrots de Covid-19 han fet repensar la celebració del Vijas de Vilafranca del Penedès. L'organització Tastavins del Penedès ha decidit suspendre l'edició del 2020, tot i que fa unes setmanes va anunciar que la tiraria endavant. Ens ho explica Goretti Martínez de Penedès Televisió.
L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el president de l'Acadèmia Tastavins, Max Margalef, ho han anunciat aquest matí en una roda de premsa celebrada a l'Ajuntament. L'evolució de la situació sanitària i la impossibilitat de complir amb l'objectiu bàsic del Vijas, la promoció del Penedès i els seus productes entre major nombre de gent possible, han fet que es decidís cancel·lar definitivament l'edició 2020 de l'esdeveniment, ho explica l'alcalde.
Aquesta limitació de caments ens feia que no es complís un dels paràmetres més fonamentals del Vijas, que és la quantitat de gent a la qual volem arribar.
L'Acadèmia Tastavins, organitzadora del Vijas, ha estat treballant fins al darrer moment amb la voluntat de tirar endavant amb el Vijas Vilafranca entre els dies 24 i 26 de juliol, tal com van anunciar el passat 3 de juny, i ha plantejat fins a 5 escenaris possibles en funció de la situació sanitària que hi hagués a finals d'aquest mes. Però l'evolució del coronavirus a Catalunya amb el recent confinament del Segrià com a detonant i les recomanacions d'epidemiòlegs i protecció civil han acabat de decantar la balança cap a l'opció més prudent.
Barça i Espanyol es veuran avui les cares al Camp Nou a partir de les 10 de la nit. És un duel dramàtic per als blanquiblaus que, si no guanyen, seran matemàticament equip de segona. Els blaugranes buscaran un triomf que els situaria de manera provisional a un punt del Real Madrid a l'espera del que facin divendres els blancs davant l'Alavés. Pel que fa a l'Espanyol, buscarà un triomf que permeti retardar l'inevitable descens a un escenari que no sigui el camp de l'etern rival. Rufete, tècnic espanyolista, apela a l'orgull dels jugadors.
Tenemos que mantener el orgullo, insisto, estamos presentando
una grandísima afición y somos personas y futbolistas y tenemos que sacar lo mejor que tengamos como personas y futbolistas porque jugamos un derbi y porque independientemente de la situación representamos a un club muy grande.
El govern espanyol ha declarat el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que es disputa a Montmeló, d'interès públic. Això implica que la cursa, que es farà entre el 14 i el 16 d'agost, s'emeti en obert per televisió. Amb aquesta declaració, l'executiu pretén donar un impuls a l'organització en poder atorgar beneficis fiscals a les empreses col·laboradores que contribueixin. La informació és d'Albert Maspons, de Vallès Visió.
Gràcies a aquesta mesura, les empreses que col·laboren en la seva organització tindran beneficis fiscals. A més, aquesta situació també permetria a l'Estat implicar-se econòmicament en el finançament de la prova. Es tracta d'una mesura que demanaven fa temps des de l'Ajuntament de Montmeló. Escoltem a Pere Rodríguez, alcalde del municipi.
En definitiva, l'Estat pot col·laborar o amb menys recaptació, que seria la via que avui s'ha aprovat, que és recaptant menys perquè les aportacions que les empreses puguin fer en aquest AVE tindrà una bonificació, o implicant-se en la gestió per mitjà d'altres vies, com participant directament en la gestió o aportant directament recursos.
El Gran Premi de Fórmula 1 se celebrarà entre el 14 i el 16 d'agost al traçat Baix Vallèsà. A causa de l'emergència sanitària, la prova es farà sense públic. Ara, però, com s'ha declarat, esdeveniment d'interès nacional, es podria retransmetre de manera gratuïta a banda del format habitual de pagament.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals. La xarxa de comunicació local.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 2. Gràcies a les teves donacions, aquesta cançó i la vida de moltes persones ja comença a sonar més bé. Segueix mullant-te per l'esclerosi múltiple i fem que soni molt millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
I ahir a la nit vam conèixer tres dones altes i elegants i amb una em vaig posar d'acord. Vam conversar, vam riure i hem fet l'amor. I m'ha parlat del seu país i de les coses que fa aquí amb un castellà força estrany, sorprenentment florit. Quin nas més gros que tens, m'ha dit la dona alta des del llit, i a la paret ha assenyalat un quadre verd que de nena havia pintat. I que bonic, que bonic, que bonic, m'he dit, quina nena més dolça devia ser. Quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps. Ensenyaré una cançó que a casa em cantaven per anar a dormir. Parla d'un bosc i d'un senyor que hi viu aïllat entre oms i flors i es protegeix dels mals humans amb un exèrcit d'animals. I que bonic, que bonic, que bonic, m'he dit, i quina veu més fina que té. Quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9. Us parlem Anna Morgades i Pere Gilard. El Procicat debat avui que la mascareta sigui sempre obligatòria a l'espai públic, fins i tot quan es garanteixi el metre i mig de distància de seguretat. Ho ha proposat la consellera Alba Vergés per intentar frenar els contagis de Covid-19 i el relaxament que han notat entre la població. Vergés vol que hi hagi sancions per a aquells qui no portin la mascareta. Tot apunta que el Procicat hi donarà llum verda. Sortirem de dubtes a partir de les 12.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, aprova aquesta mesura d'enduriment, tot i recordar que la mascareta ja és obligatòria a tot Espanya. Ho ha dit fa pocs minuts al Matí de Catalunya Ràdio.
A mi no em sembla malament, si la Generalitat de Catalunya ho estima oportú, doncs que reforci aquesta mesura. Ara insisteixo que ja és obligatòria a tot Espanya, és a dir, que ningú pensi que surt de Catalunya i va a vèncer i se'n pot deixar la mascareta a casa. No, la mascareta s'ha de portar. I així, en el cas de Catalunya, doncs, les autoritats sanitàries volen donar un pas més. Tot el que sigui reforçar això, a mi no em sembla malament.
Mentrestant, el Departament de Salut es planteja derivar pacients del Segrià cap a altres punts de Catalunya per descongestionar els hospitals de Lleida i centrar-se en l'atenció de malalts de coronavirus. Els metges de l'Arnau de Vilanova ja diuen que els falten mans. Dels 3.800 casos que s'han detectat a la regió sanitària de Lleida des del principi de la pandèmia, gairebé un miler són de les dues últimes setmanes. Ahir es van detectar una vuitantena de positius, 74 són del Segrià.
Davant de l'augment de casos que s'espera en aquesta comarca, el govern no descarta decretar un nou confinament a casa del personal de risc, serien avis i àvies i persones amb patologies prèvies. Aquest migdia hi ha una compareixença del comitè de seguiment. Després fan una reunió on hi participarà el president Quim Torra. Fora del Segrià s'investiguen nous brots, dos a casals d'estius, un a Albès a la Noguera i l'altre a l'Urgell, a Tàrrega. També hi ha un altre brot al Montsià, al Canà. Tres joves han donat positiu i una trentena més estan en observació. Tots van participar en una festa privada.
Companyies de teatre lleidatanes denuncien que se'ls està estigmatitzant i que se'ls està cancel·lant actuacions pel fet de ser del Segrià. Ahir a la tarda, Andorra va negar l'entrada a una empresa lleidatana d'animació infantil, Chip Chap, que va acabar fent marxa enrere. Ens ho expliquen des del Picat Ràdio. I a Bonet, bon dia.
Bon dia. Tres actuacions de dues companyies lleidatanes han estat suspeses per ser protagonitzades per persones de la comarca del Segrià. L'augment de casos i el confinament perimetral de la comarca, segons afirmen des del sector del Teatre Familiar de Lleida, està conduint a una estigmatització. Escoltem a Ramon Molins, director de la companyia Zoom Zoom Teatre.
Companys del Chip Chap estan tornant d'Andorra perquè els han dit que no passarien la frontera els membres de la companyia que el seu DNI hi hagués residència al Segrià. És molt greu, això. Crec que s'està venent moltes vegades una imatge de que Lleida és Sodoma i Gomorra.
Aquests fets alerten, malmeten encara més un sector prou perjudicat.
Aquest dimecres continuen els exàmens de selectivitat. Els gairebé 40.000 joves que la fan s'examinen de català, entre d'altres. La primera jornada, marcada per mesures d'higiene, es va desenvolupar sense incidents, malgrat els nervis.
I pel que fa als esports, Barça i Espanyol s'enfrontaran aquesta nit al Camp Nou en un derbi que pot significar el descens matemàtic a segona dels periquitos. Només els val la victòria per evitar-ho. Els blaugranes també necessiten la victòria si volen retallar distàncies amb el Madrid.
I tanquem aquest espai amb la proposta cultural, Eduard Cabré.
El Festival Cruïlla XXS de Barcelona ens proposa avui quatre actuacions. A l'Anella Olímpica es podrà escoltar la veu de Miqui Núñez. Als jardins del Museu Marítim, Siloé ens mostrarà el seu indie pop i música dance. També avui, el millor jazz es viurà al recinte modernista de Sant Pau, amb Gorka Benítez Trio, mentre que el poble espanyol s'omplirà d'improvisacions amb Planeta Impro.
Gràcies, Eduard. Doncs de moment això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Del matí, a partir d'ara, el Notícies en Xarxa continua en la seva tercera hora, amb més notícies, amb més informació, però conduït per Vanessa Raja. Vanessa, molt bon
dia.
Què
tal? Molt bon dia, Thaís.
Avui amb quins continguts?
Doncs mira, avui canviarem una miqueta l'estructura d'aquesta tercera hora i començarem parlant una estona amb la que és la síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, la persona que recull i gestiona les queixes dels barcelonins. Amb ella parlarem, com no, de la crisi del coronavirus, com ha castigat la ciutat, com ha castigat els seus veïns, però també abordarem qüestions com l'únic l'ús de l'espai públic. A la capital catalana, el difícil accés a l'habitatge de lloguer o el mal de cap de moltes famílies per poder aconseguir plaça pública a l'escola que volen de cara al curs vinent. Això per una banda, tot plegat al mateix dia que reobre portes Port Aventura, 3 mesos més tard del que és habitual a causa de la pandèmia. Estem parlant d'un dels atractius turístics més importants del país, molt necessari en els temps que corren, però abans d'obrir han hagut de dissenyar un pla de seguretat exhaustiu per poder gaudir de les instal·lacions amb garanties. Tenim els companys de TAC12 allà i ens explicaran d'aquí una estona tots els detalls. I avui és notícia la suspensió de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, una de tantes festes majors que no es podran celebrar aquest estiu, però amb la particularitat que això implica suspendre també una de les diades castelleres més importants de la temporada, la de Sant Fèlix, i és que una activitat com la de Fes Castells no és gaire compatible amb els protocols de control de contagi del coronavirus. Com pinta la temporada? Com s'ho plantegen les colles? Quin impacte té per elles cancel·lar aquestes diades? Doncs en parlarem en el tram final d'aquesta tercera hora amb Sergi Font, que és president de la coordinadora de colles castelleres en una de les temporades, sens dubte, més complexes que es recorden. Dit això, primer posem-nos al dia de com està el trànsit ara mateix, com està la xarxa viària catalana. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora del matí encara pendents d'una incidència a la P7, un camió variat talla un carril a Sant Julià de Ramis en direcció a França i provoca un quilòmetre de retencions, i també hi ha diferents trams repartits arreu del territori que es veuen afectats per obres. Cues d'una banda a la C16 i a la C58 a Terrassa en direcció a Barcelona, també aturades a la C17 a Centelles i a Tona en direcció a Vic, i a la C25 a l'eix transversal també s'hi formen algunes cues espinelves en direcció a Girona. D'altra banda, la corona de Barcelona, situació normalitzada ja passada a l'hora punta, tot i que encara queden algunes retencions puntuals a la C32 d'entrada a la ciutat i a les dues rondes en sentit Llobregat. I també aprofitem per recordar com afecta el confinament de la comarca del Segrià a les carreteres. Deixa tallades totes les sortides a l'autovia 2 a Lleida, menys de 460, que és la que enllaça amb la 14 per poder anar cap a Viella. I també es fan 19 controls d'accés al Segrià. Tot i així, recordem que la mobilitat de pas, aquesta que té origen i destinació fora de la comarca, sí que està permesa. Seguir l'actualitat des de casa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, molt bon dia.
Hola, aquest dimecres ens hem llevat amb el cel serè, només alguns intervals de núvols a les comarques de Barcelona i Girona que marxaran ràpidament aquestes primeres hores de la jornada. I per altra banda ens hem llevat amb temperatures una miqueta més baixes a les comarques de Girona i de Barcelona, però més altes a la resta. De fet, la mínima ha arribat a pujar més de 7 graus a Raïmat, a la comarca del Segrià. Per altra banda, aquest cel serè vindrà només una miqueta mig ennubulat per a punts del Pirineu i Prepirineu pel creixement d'algunes nublades, i també al final de la jornada podran arribar intervals de núvols per l'extrem sud, que de cara a la matinada del dijous ja començaran a deixar precipitacions a l'extrem sud del territori, i fins i tot durant el dijous es poden extendre a la meitat oest i a punts del Pirineu i Prepirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Les 9 i gairebé 12 minuts, entrem ja en continguts d'aquesta tercera hora del Notícies en xarxa. Com hem dit avui, amb convidada ja a plató, una persona que està acostumada a gestionar les queixes de la gent, en aquest cas les queixes i totes les incidències que li fan arribar, en aquest cas, als ciutadans de la ciutat de Barcelona. Avui ens acompanya Maria Assumpció Vilà, que és síndica de Greuges de Barcelona. Senyora Vilà, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Gràcies per venir. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Venim d'uns temps realment molt complicats, no només a Barcelona, sinó en general. Clar, jo no sé si parlar de queixes, parlar d'incidències, amb tot el que ha passat, des de la sindicatura, els barcelonins també li han fet saber qüestions que no els hi han agradat, o vulneració de drets, per exemple?
Sí, evidentment que des del principi de la pandèmia, que ja vam començar a fer teletreball i vam, esclar, ja no vam poder anar més al despatx i tal, però sí que és veritat que vam habilitar de seguida una línia telefònica i, evidentment, també per internet per rebre queixes. D'un dia per l'altre, les queixes van canviar absolutament el sentit i el valor inclús de les queixes que ens acostumen a arribar, no? O sigui, al principi hi va haver bastantes queixes dels nens i nenes que naixien als hospitals i que no els podien, el registre civil doncs estava tancat i aleshores no els podien apuntar.
Registrar-los, doncs, vaja, clar.
Sí, i no els podien inscriure. I aleshores doncs vam començar a rebre bastantes queixes en aquest aspecte i tot i que això no és, no és una competència de l'Ajuntament de Barcelona, aquí és que nosaltres supervisem i amb qui podem entrar amb les nostres competències, això no entrava, però vam veure que era una situació absolutament nova i aleshores doncs, bueno, ja vam parlar amb el Ministeri, etcètera, no? Però vull dir que a partir d'aquí totes les queixes que van anar venint ja eren absolutament diferents de les de feia 8 dies, no? Per exemple, aquesta va ser una bastant sonada, per dir-ho de manera col·loquial, no? Després també, quan ja va anar avançant la pandèmia, doncs el tema dels serveis funeraris, la gent estava molt preocupada per les mesures que es van prendre, que segurament eren necessàries i després en el temps també hem vist que sí que realment doncs es tenien que prendre, però que a les famílies doncs els hi sobtava molt. Després la situació en les residències, el que va passar en les residències, que sí que tot i també és competència de la Generalitat, però, clar, l'Ajuntament de Barcelona també té alguna cosa a dir amb una situació nova que està passant doncs, a la pròpia ciutat i que, bueno, que realment, sense haver entrat a aprofundir, els resultats es veuen que hi va haver una mala gestió al principi, no? Per això hi ha qui ho tingui que esbrinar i que supervisar, doncs ja ho farà. Però sí que vam tenir moltes trucades i moltes queixes de familiars que no sabien com fer-ho i nosaltres doncs els orientàvem, no? Van ser uns dies de que la gent necessitava molta orientació perquè no sabien ben bé doncs com anirien les coses i què passaria. Després també, per exemple, obres que l'Ajuntament va suspendre i que hi havia doncs alguns llocs que en privat en particular seguien fent-les i per tant doncs també vam tenir queixes en aquest sentit. I després doncs, bueno, el problema que hi va haver amb els nens i nenes i adolescents, d'esclar, d'estar tancats a casa, doncs que això produïa en algunes famílies molt malestar, no? En llocs, en pisos petits, i això doncs també va produir doncs molt malestar i, bueno, preguntaven molt, això quan s'acabarà, això què és el que passarà, bueno, hi va anar havent tota una evolució. I quan ja va venir el període d'apertura i ara doncs, la fase 1...
Els horaris, les franges...
Sí, les franges, llavors doncs, també moltes preguntes perquè la gent tenia dubtes, no? Puc fer això, puc fer allò? I bé, en aquest sentit nosaltres vam intentar des del nostre lloc i de la nostra postura doncs, orientar al màxim, no? I aquesta va ser doncs, les queixes del principi de la pandèmia. Després d'això, doncs ja, bueno, ja vam entrar en una fase de que, bueno, tot això va ser telemàticament, no? Perquè és clar, no
els despatxos, treballar a l'oficina no hi eren,
els despatxos estaven tancats. Nosaltres vam tancar el 16 de març i fins ara la segona setmana de juny no vam començar a fer torns, ara sí, ara ja hi ha tota la plantilla treballant perquè tenim un despatx molt ampli, però atenem amb cita prèvia. Atenem amb cita prèvia perquè no se'ns aglomerin les persones que vulguin venir. I bueno, doncs en aquest moment la situació, ara les queixes estan canviant bastant. Nosaltres, entretant, també vam fer diferents intervencions d'ofici, no? Que nosaltres doncs, tenim aquest avantatge, no? De que no solament atenem les queixes, sinó que quan veiem temes que depenen de l'Ajuntament i que podem desenvolupar més profundament, i per exemple, també aquests dies s'ha parlat moltíssim del sensellarisme, i que justament nosaltres teníem una actuació molt àmplia i molt extensa de la situació del sensellarisme aquí a Barcelona, i vam treure doncs aquesta intervenció i donant doncs algunes recomanacions i alguns aspectes, i sobretot doncs demanant a l'Ajuntament de que si es tenia que fer confinament no es podia estar al carrer, i com és que estava en el carrer. Aleshores, doncs, bueno, es va obrir un pavelló a la fira, com molt bé sabeu, i aleshores doncs, allà doncs, van estar acollits i bueno, van estar bé els que hi van voler anar, poder o voler, i aleshores, doncs, bueno, a partir d'aquí sí que nosaltres vam anar fent un seguiment, i sobretot també dient a la població que entengués que aquelles persones dormien al carrer perquè no tenien on anar, que no es recriminessin, saps? Perquè és clar, aquest també és la porofòbia, doncs també és una situació que, és clar, només els hi falta que ja que estan en aquesta situació, doncs que la ciutadania no ho entengui, i encara que a ningú li agrada tenir un pobre al carrer, no? I menys a la porta de casa seva. Però bé, amb tot això doncs nosaltres hi estem treballant i estem lluitant.
Una situació, en tot cas, que ja fa molt de temps que preocupa, la de persones que malviuen, perquè és així, malviuen al carrer, només a la ciutat de Barcelona, si no vaig errada, són uns 1.200, una mica més potser.
Sí,
per tant,
així.
Són moltíssimes persones que estan als carrers de la ciutat malvivint, com dèiem, i com vostè deia també, ja van activar vostès un acte d'ofici per denunciar aquesta situació, però sobretot perquè no s'arribi a aquesta situació.
Exacte.
Aquesta és la principal preocupació de la sindicatura.
Sí, és que a veure, la prevenció, i això està lligat amb l'habitatge, lògicament, no? O sigui que la prevenció és el més important en aquests moments i en tots els moments, no? Però ara potser més, perquè degut a la crisi econòmica i social que està apareguent, doncs és clar, el que s'ha de procurar és que aquestes persones no arribin al carrer, perquè si no després sortir-ne és molt difícil, i cronificar la situació i cronificar la pobresa doncs és molt greu, i per tant això és el que és un dels principis que s'han d'evitar, no? Procurar-los doncs un allotjament per a aquestes persones perquè no hagin d'arribar en aquesta situació.
Falta capacitat de detecció, per tant, d'aquests casos?
Bé, jo diria que també he de dir una cosa d'aquí de Barcelona. Totes aquestes persones no són de la ciutat. Venen no solament de l'àrea metropolitana, sinó d'altres entorns també de Catalunya, i després també hi ha estrangers. Venen persones estrangeres que venen en una situació de vulnerabilitat tremenda i que llavors doncs, es troben al carrer. I per tant, és clar, això també s'ha detectat, i bueno, l'Ajuntament ho sap perfectament. I és clar, doncs, també a Barcelona s'ha convertit, com que saben que hi ha més recursos, doncs s'ha convertit en un lloc que diuen, home, doncs allà sempre trobarem, doncs, hi ha menjadors, hi ha lloc per poder-se anar a dutxar, i la possibilitat d'anar a un alberg, etcètera, no? Però vull dir que, és clar, que això doncs, ha fet que hi hagués aquest augment, i per tant la prevenció aquí és una, com amb altres coses, com amb les malalties, doncs és important aquest factor, és important.
Parlem d'habitatge, precisament avui és notícia que l'Ajuntament de Barcelona s'ha ofert a pagar 1.200 euros mensuals als propietaris de pisos turístics perquè deixin de ser pis turístic i passin a la bossa d'habitatge social. Què en pensa d'aquesta mesura?
Bé, està molt bé, jo precisament, doncs sí, ara ho acabo d'escoltar, i realment aquesta és una bona mesura. Ja es va intentar al principi de la pandèmia, però no van arribar a masses acords ni va tenir massa èxit, no? A veure, els pisos turístics estan en crisi com a turístics, no? Perquè doncs, la situació que hi ha és la que és. I aleshores, doncs, esclar, estaria molt bé que aquests pisos que estan buits, l'Ajuntament se'n pogués fer càrrec des del punt de vista econòmic per posar amb aquestes persones doncs, que estan al carrer o que estan en una situació de vulnerabilitat tremenda i que mai podran tenir un habitatge, diguéssim, si no és un habitatge social, mai podran tenir un habitatge propi, i aleshores, és clar, això fa de que l'Ajuntament se n'ha de preocupar, i jo penso que és molt bona idea. Ara faltarà doncs, que tots plegats estiguin d'acord amb aquesta quantitat, però és que, esclar, jo el que penso és que l'altre és zero, perquè els pisos estan buits i que, per tant, bé, doncs 1.200 euros ja crec que és un lloguer que pot estar correcte dintre de les circumstàncies.
Confia, per tant, que hi hagi bona resposta per part del sector dels pisos turístics? Més val això que res?
Sí, no, clar, jo crec que és pot ser un bon camí, una bona solució per ajudar. Esperem doncs que hi hagi una bona resposta, millor del que hi va haver al principi de la pandèmia.
Hi ha un concepte que vostè li ha sentit dir diverses vegades, solidaritat urbana.
Sí.
Aquest seria un bon exemple.
Exacte. És clar, bueno, és que nosaltres estem molt, molt lluny de la solidaritat urbana que es demana i tal, no? Perquè penso que estem entre l'1 i el 2%, i tindríem doncs que vam fer un pla nosaltres fa un parell d'anys dient que d'aquí 5 es tindria que estar doncs amb aquesta situació, no? En què hi hagués és un tant per cent de pisos amb disponibilitat per aquestes persones doncs, que es troben en circumstàncies, i ara realment aquí ara hi haurà un canvi social i econòmic tremendo, no? I que per tant les administracions, en aquest cas jo parlo de l'Ajuntament, però les altres administracions, l'administració de l'Estat i la Generalitat, tindran que estar molt amatents a veure com es gestiona aquesta crisi, evidentment que està aquí.
Doncs parlem precisament d'això, perquè vostè, a més, que és una persona que ha estat sempre molt vinculada al tercer sector, una de les qüestions, una de les imatges que hem vist aquests mesos és famílies, gent que mai havia anat a demanar menjar a ONGs com el Banc d'Aliments o com Càritas o com la Creu Roja, que s'hi ha vist abocada, perquè han estat dins d'ERTOs, s'han quedat sense ingressos perquè no s'ha pagat a temps les prestacions d'atur. Per tant, situacions realment molt al límit de moltes famílies que directament reconeixien que els hi feia vergonya trobar-se amb aquella cua, perquè per ells és una situació del tot inusual e inèdita. Síndica, quina és la previsió, com veieu des de la sindicatura la crisi econòmica i social que està venint després de la crisi sanitària?
Jo la veritat que estic una mica pessimista, tot i que normalment i en general no ho soc, però ara ho veig molt complicat, perquè recordem doncs, les passades crisis que hi ha hagut, que l'última semblava que la solució que van agafar les administracions era retalls dels drets socials. Així no anem bé, perquè si es retallen aquests drets socials, a part de que els drets no es poden retallar, però és que a part d'això no podrem tirar endavant, perquè la pobresa anirà rodant al revés de lo que tindria que anar, no? I per tant, doncs aquesta sí que és una, per exemple, una cosa que abans no he dit, quan vam preguntar les queixes que teníem, les persones que a dia d'avui encara no han rebut ni la primera mensualitat.
La prestació d'atur, que els hi pertoca, no han cobrat res.
No han cobrat.
És un altre problema.
Aquesta és una situació tremenda, perquè, esclar, vull dir, la majoria de famílies viuen al dia. Això vol dir, doncs, que, esclar, que han anat passant, que des del mes de març, si no han cobrat, quina situació hi ha, i, per tant, han tingut que anar doncs, a buscar menjar, tal com dius. Hi havia persones que ens trucaven preguntant a on havien d'anar. Per tant, que eren situacions familiars que no sabien ni on te podien anar, no? I també val a dir, doncs ja que parlem, doncs com s'ha volcat tothom, les entitats socials, no cal dir-ho, però quantitat de voluntariat i d'homes i dones que han ajudat a que això fos possible, perquè no solament les empreses t'han donat els aliments per poder distribuir, sinó que després això porta una feina que s'ha de fer i que per tant doncs es necessitaven pues això, molts voluntaris i voluntàries perquè poguessin fer aquesta distribució, i realment doncs una vegada més el voluntariat i la ciutadania ha respost perquè és clar, l'administració a tot arreu tampoc podia arribar, per tant que també s'ha fet un esforç per part de les administracions, però feia falta també aquest sector social que pogués també col·laborar i tirar endavant la situació.
S'ha fet una bona gestió de tot plegat, ara que podem mirar cap enrere era aquests últims 3 mesos?
En general, jo diria que la situació era molt complexa, era inimaginable, perquè mica en mica ens hi hem anat acostumant, però si ho pensem una mica, qui ens tenia que dir el mes de febrer i a primers de març inclòs, sentíem el que havia passat a Xina, però ningú s'imaginava que això podia arribar, almenys a nivell general, no? Aleshores, clar, la situació era molt difícil i com se gestionava, no? Per gestionar-ho, es necessitaven doncs, bueno, molts coneixements de què estava passant i sobretot el que sí es va detectar de seguida, que jo penso que això va ser positiu dintre del que és una desgràcia, és que és una malaltia que s'encomana moltíssim. I aleshores, doncs, entre els matemàtics, els físics i el món sanitari que van començar a veure aquesta situació, doncs esclar, tothom es va esverar i va venir el tema del confinament. Clar, ha tingut uns pros i uns contres, segurament no. Té unes conseqüències a l'haver estat 2 mesos o escaig tancats a casa. Això té unes conseqüències. Els infants, perquè són petits, els adolescents, imagina tancar-los a casa amb els pares i en llocs no adequats, com he dit abans. Després, les persones grans, doncs, que estan acostumades, o estem acostumades més aviat a caminar i a sortir, doncs, esclar, la situació era complicada i complicada també de gestionar.
Aturem un moment la conversa amb la síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. Tornem de seguida, només 3 minuts. Fins ara.
T'estan esperant.
Ara és el moment de gaudir de paisatges Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.
Notícies en xarxa. Amb Vanessa Raja.
Conversa Maria Assumpció Vilà, síndica de Greuges de la ciutat de Barcelona, i un tema més bastant recurrent per part
de les famílies barcelonines, les famílies que tenen fills petits, sobretot, i és la qüestió de l'accés a places de P3. Ara que ja sabem com serà el curs vinent, que no serà un curs normal, però sí que serà presencial, la qual cosa vol dir que ja s'ha tancat aquell període d'inscripció, de preinscripció, d'inscripció, i, de nou, moltes famílies queixoses perquè falten places públiques o no sempre acaben a l'escola que aquestes famílies voldrien. És una queixa recurrent a la ciutat, sí. I vostès ja han obert també una investigació d'ofici, sí, al respecte, no?
Sí. Nosaltres ja vam detectar el curs passat de que cada any anava, havia anat augmentat i havíem tingut més queixes sobre això, no? Aleshores, clar, hi ha dos problemes, bueno, diferents, però bàsicament, que les famílies volen escollir el tipus d'ensenyament que es vagi, no? I d'educació que volen pels seus fills, i després hi ha també la proximitat per portar-los, anar-los a buscar i tot plegat. Aleshores, doncs, nosaltres amb 5 anys hem tingut, doncs, unes 450 queixes, i vam veure que, esclar, que això ja era, i a més, molt recurrents i molt similars, o sigui, la queixa més o menys sempre era i és la mateixa, no? I llavors vam dir, doncs, a veure, demanem al Consorci què ha passat i com s'ha gestionat des de l'any, des del curs 15 i 16 fins ara, per fer un balanç, a veure què és el que està fallant. Falten places, no estan ben distribuïdes, i bueno, per això vam obert aquesta investigació d'ofici, perquè és clar, ens preocupa que hi ha un dret, no, de les famílies de poder escollir quina línia d'educació volen pels seus fills i filles, i després, a veure, el tema de la proximitat també compta, perquè és clar, venien moltes famílies venien, que és clar, no sé com agafaven l'entorn, que lo millor, és clar, passaven inclús en un altre districte podien passar, perquè és clar, els districtes tenen un límit, no? I aleshores inclús i que moltes vegades, doncs la plaça que els hi tocava, sobretot de P3, doncs tenien inclús que agafar un mitjà de transport. Clar, aquesta no és forma, no? O sigui que hi ha dos qüestions bàsiques. Primer, poder escollir l'educació que es vol, i la línia que es vol, i segona, el tema del desplaçament, que això en una ciutat com Barcelona és important, no? Per tant, sí, a veure quin resultat ens donarà, doncs, la resposta del Consorci d'aquests 4 o 5 anys últims, a veure què és el que ha passat. Què és el que ha passat? Perquè, clar, nosaltres amb això, i amb aquest tema i amb altres, som com un termòmetre, no? Quan comencen a arribar diferents queixes del mateix tema, penses allà està passant alguna cosa, no? I per això, doncs, ens hem vist amb aquesta necessitat, no? De preguntar al Consorci a veure què és el que està passant, i a veure si és
que... Hi ha hagut resposta del Consorci per ara o encara no?
No tenim temps, perquè fa molt poc que... I és un estudi, vull dir, complicat i profund, eh? Profund, perquè, és clar, s'han d'analitzar les diferents línies, perquè no es pot atendre. Pues que potser falten més escoles o estan mal distribuïdes, no sé. Bueno, això ho sabrem quan ho sapiguem.
Alguns districtes més afectats que d'altres per aquesta situació?
Sí, alguns districtes més afectats que altres, i això, bueno, això també ho tenim que saber, perquè és que potser hi ha famílies que no ens han portat la queixa. I llavors, doncs, per això volem també tenir una visió de tota la ciutat, no? A veure què és el que està passant i quins estan ben, a lo millor, doncs, s'han de canviar i tenir molt en compte de quan no poden, quan la primera opció que han demanat no l'han tingut, doncs a veure la segona si és similar o s'apropa a lo que volien, no? I això, doncs, també és important.
I una altra qüestió, que suposo que els hi entren moltes queixes, segur, a la sindicatura, és la qüestió dels preus del lloguer, de la situació de l'habitatge. Mm. N'hem parlat ara ja vinculat al tema de la crisi sanitària, sí, i de la vulnerabilitat, però també és cert que s'ha reprès, per exemple, la comissió de l'Ajuntament, que està estudiant el tema del topall dels lloguers, de posar un preu als lloguers, sí, de la ciutat de Barcelona, posar, sí, uns límits que intenti casar els interessos del que vol llogar amb els interessos, amb el dret a l'habitatge i els interessos de la persona que lloga. Clar, és un altre dels grans mals de cap de la seva sindicatura.
Sí. Bueno, el tema de l'habitatge, des del primer dia, doncs, naturalment que ens preocupa, perquè, pues, a Barcelona hi han hagut uns canvis tremendos, no? I sobretot el que dèiem al principi, no? Amb els pisos turístics, això, doncs, ha fet que no solament, bueno, hi ha les empreses que ho porten, sinó també també moltes persones particulars que tenen un pis de propietat que volen llogar, i és clar, el lloguen els turistes perquè venen per setmanes o venen per dies, i això, doncs, és clar, el rendiment econòmic és molt diferent. Ara doncs, estem amb la situació que estem respecte al turisme, i per tant, doncs, això també tindrà un efecte, perquè és clar, barris doncs, com la Barceloneta, Sagrada Família, etc., doncs evidentment nosaltres hem tingut molt contacte amb totes les associacions de veïns i amb veïns també que individualment doncs, ens porten queixes perquè ha canviat absolutament la situació, no? la manera de viure, aquestes dels pisos de, doncs si estan en una escala de veïns normals estan, hi ha dos o tres pisos turístics, vol dir que porten uns altres horaris que provoquen unes molèsties, i també amb aquest aspecte també, clar, també tenim queixes, no? Nosaltres ja fa dos o tres anys que vam dir, home, doncs potser els pisos turístics tindrien que estar en els mateixos edificis, però esclar, llavors hi ha circumstàncies personals i particulars que no s'ajustarien amb aquesta idea, no? Però que realment, doncs esclar, el tema de la gentrificació ha sigut, està sent tremenda, i la gent doncs no pot viure a Barcelona, i el que ens deien veïns doncs com d'aquests llocs cap al Parc Güell, Barceloneta, com deia, i Sagrada Família, què passa? Que les persones joves no es poden quedar a viure en el barri, quan se'n van de casa els pares, no poden quedar-se a viure en el barri perquè els preus de lloguer són bueno, que no els poden suportar i són inadmissibles. Aleshores, doncs bé, un control de lloguers estaria bé, en algunes ciutats d'Europa s'ha fet, i també doncs, jo penso que en un moment de crisi com el d'ara doncs, potser malauradament serà un moment per aprofitar-ho i entrar en aquesta escletxa.
Per cert, síndica, que li ha semblat aquesta Barcelona que hem pogut veure inèdita, buida durant unes quantes setmanes i després, diguéssim, únicament pels barcelonins? Perquè hem vist estampes que feia molts anys que no veiem, que és una Rambla sense turistes, per exemple, sí, una plaça sí. Catalunya sense turistes.
Sí, fa una certa impressió a veure el tema del turisme. Nosaltres l'hem estudiat molt, i estem al Consell de Turisme de la ciutat i vivim tant els de la part, esclar, tots els grans hotels, restauradors, etc. El gremi de restauració pues, està molt preocupada per la situació, perquè, esclar, és una font d'ingressos important i molta gent està treballant amb aquest tema, i per tant, doncs, és un problema perquè doncs, molta l'economia de Barcelona i d'altres ciutats, però la de Barcelona està molt basada en aquest turisme, no? I que, per tant, ara doncs, es tindrem que reinventar fins que potser la normalitat torni. De tota manera, doncs, també ens tindria que servir d'experiència perquè potser doncs, les coses s'han d'organitzar millor i s'ha de procurar doncs, que el que és un benefici per uns no sigui un estorb i un perjudici pels altres, no? És clar, la imatge inèdita de que, bueno, sobretot, per exemple, la Sagrada Família, que sempre hi ha aquelles cues i hi ha tanta gent, i a més estan aturades les obres, i, bueno, i que em sembla molt bé que, per exemple, doncs, ara hi ha hagut uns caps de setmana doncs, que la gent de Barcelona hi vagi. Home, és que hi ha moltes persones, de barcelonins i barcelonines, que no n'estan ni a la Sagrada Família ni al Parc Güell. L'altre dia m'ho cantaven, al Parc Güell, doncs, esclar, també està obert ara i s'hi pot anar i és una delícia, no? Per tant, doncs, bueno, jo diria que ens aprofitéssim aquestes circumstàncies per també conèixer millor la ciutat, que moltes vegades doncs, ens passa que anem fora, anem lluny i no coneixem lo de casa, i valdria la pena aprofitar les circumstàncies.
També és un equilibri difícil, no? Abans parlàvem del tema dels lloguers, però també és un equilibri difícil els interessos d'un sector econòmic que lícitament es vol guanyar la vida i que és un motor econòmic importantíssim de la ciutat, amb el dret a viure i disfrutar la ciutat de Barcelona, que aquí suposo que és on vostès, no sé fins a quin punt poden apretar més o menys o poden pressionar més o menys per buscar aquest equilibri.
Vam fer un estudi, jo crec que ja fa 4 anys que el vam acabar, i bueno, fèiem una sèrie de recomanacions, no? de que, esclar, turisme sí, però també nosaltres una de les idees que vam tenir és que aquests llocs que d'alguna manera estan tan perjudicats, entre cometes, pel turisme i per les aglomeracions, que es podria fer alguna cosa perquè aquests barris doncs, tinguessin algun al·licient més, ja que tenien aquest perjudici, doncs tinguessin al·licients, no? Pues, no sé, millorar la situació de les biblioteques, millorar els parcs i jardins, etc. No? I per tant s'ha de trobar aquest equilibri, però que, bueno, sobretot, si és veritat doncs, que és una part de l'economia i per un futur complicat i difícil.
És una de les feines de la Sindicatura de Greuges, la de buscar aquest equilibri, la de canalitzar les queixes, canalitzar els suggeriments, en aquest cas, dels ciutadans
de Barcelona, Maria Assumpció Vila. Moltíssimes gràcies per haver vingut un cop més, que vagi molt bé i molta sort amb aquestes gestions, algunes de les quals ens consta que no són gens fàcils,
no.
Però aquí està el repte també.
Vale, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Molt bon dia.
Gràcies.
Tornem de seguida. Fins ara.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
D'aquí una estona, a 11:15 del matí, reobre portes un dels punts d'atracció turística més importants del país, PortAventura. El complex turístic de Vilaseca i Salou obre, a més, la 25a temporada, amb més de 3 mesos de retard a causa de l'estat d'alarma i de la necessitat d'establir mesures de control per poder garantir una estada segura i amb totes les garanties sanitàries, que no és fàcil en un lloc on cada dia hi entren milers de persones. Quines seran aquestes mesures? Doncs bé, allà hi tenim un equip de TAC12, l'Alba Pairet i l'Àlex Alonso, perquè ens ho expliquin. Àlex, què tal? Molt bon dia. Explica'ns.
Doncs molt bon dia, com deies, d'aquí pocs minuts obrirà la 25a temporada de PortAventura, la temporada en què es compleix un quart de segle de la implantació del parc temàtic primer i després de tot el complex i tot el resort turístic després, que va començar l'any 1995. Un quart de segle que teníem previst celebrar, però ho hauran de celebrar d'una manera bastant atípica, perquè, com ja podeu comprendre, la temporada 2020 estarà molt marcada per totes les restriccions i les mesures que imposa la pandèmia del coronavirus. La primera, ho deies ara, el parc hauria d'haver obert el 27 de març i ho fa el 8 de juliol, més de 3 mesos després, amb el que tot això comporta de perjudici, sobretot econòmic, pel parc temàtic i pel complex turístic. Les altres grans novetats d'aquesta temporada 2020 són les restriccions, com dèiem, imposades per la pandèmia. La primera, la de l'aforament. En cap moment el parc superarà el 30% de l'aforament màxim previst. Per tant, això què vol dir? Vol dir, primer de tot, que s'han de comprar les entrades amb antelació, s'han de reservar via online les entrades de PortAventura i s'ha de reservar quin dia exactament voldrem venir o quins dies exactament voldrem venir o als hotels o al parc per poder gaudir de la nostra visita a PortAventura. Abans es podien comprar les taquilles del mateix parc, que ara estaran tancades. Més restriccions. No obre tot el complex turístic. Obre PortAventura, el parc principal, obre també Ferrariland, però, per exemple, no ho fa el parc aquàtic Costa Caribe. Pel que fa als hotels, estem davant de la porta d'un dels principals hotels de PortAventura, l'hotel PortAventura, que és un dels 4 dels 6 que té tot el complex, que obriran portes. Per tant, hi haurà dos que no obriran. I, per últim, coses que no podrem trobar a PortAventura enguany, per exemple, seran els espectacles, ni els que es fan en espais tancats, com els de la Xina o els de Mèxic, que són els més populars, com tampoc els diferents espectacles itinerants que van recorrent normalment al parc principal, al parc de PortAventura. Aquestes són les principals mesures d'aforament, mesures d'higiene i de seguretat. Mascareta obligatòria en tot moment a tot el complex turístic, també a dalt de les atraccions. Per tant, sobretot les atraccions de velocitat, estiguem atents que no vagi ser que aquestes mascaretes puguin volar. Ens han dit que s'ha comprovat que aguanten les velocitats espectaculars que tenen atraccions com, per exemple, el Dragon Khan o el Shambhala. L'altra gran mesura, controls de temperatura. Tots els visitants de PortAventura hauran de passar un control de temperatura en una carpa bastant gran que hi ha just a l'entrada, just abans de passar els torns d'entrada de PortAventura, i en unes càmeres tèrmiques regulen la temperatura de cada visitant que entra al parc. Per tant, totes aquestes mesures estan totalment imposades ja aquest any aquí a PortAventura. Un PortAventura que des de la direcció ens diuen que, tot i que, per exemple, l'aforament serà del 30%, l'aforament màxim que hi hagi en cada moment del parc serà del 30%. Les atraccions estan obertes al 100%, també els serveis de restauració o de botigues. Per tant, el que es busca i el que busca enguany la direcció de Port Aventura és que sigui un any en què s'aposti per la comoditat del visitant, dintre de totes les restriccions que té el visitant, que la seva visita sigui el més còmode possible. Per tant, si entenem que si només hi ha el 30% d'aforament, però els serveis estan al 100%, la visita ha de ser molt més esponjada, amb menys cues i amb una visita molt més tranquil·la per a aquelles persones que apostin per venir aquí a Port Aventura, ja sigui a través dels hotels o ja sigui amb entrada directa al parc. Una direcció del parc que té molt clar que enguany el públic principal, el destí principal de la promoció ha de ser el públic nacional, el públic estatal, que és el que s'adrecen perquè vingui aquí a Port Aventura a passar les seves vacances. Pel que fa al turisme internacional, tenen poques esperances, com a mínim en aquest mes de juliol i principis d'agost, de que pugui arribar massivament aquest turisme internacional. La última gran esperança que els hi queda és el turisme francès, que l'any passat va representar 1 milió de visites, va ser el turisme internacional que més va visitar el parc i que enguany esperen que, sobretot el de sud de França, pugui apropar-se en vehicle particular fins aquí, fins a Port Aventura. El que dèiem, en pocs minuts obre aquesta temporada i haurem de veure com responen els clients, sobretot els clients fidels de Port Aventura, a tota aquesta sèrie de restriccions i de mesures que ha hagut d'imposar, que s'ha vist obligat a imposar el parc per poder obrir aquesta temporada del 25è aniversari.
Mesures lògiques, mesures òbvies totes elles per garantir precisament la seguretat sanitària. Ara, és la temporada perfecta per a les persones que no suporten fer cues, sens dubte, aquest esponjament que hi haurà, perquè només estarà al 30% de capacitat aquest parc, doncs serà fantàstic per totes elles i en general per tothom, que el tema de fer cues no és que agradi en general. Àlex, hi hem vist darrere teu que ara va entrant i sortint gent d'aquest hotel del complex. Més o menys l'ambient com l'has vist, perquè obre portes aquí una estoneta a Port Aventura. No sé si hi ha alguna cua, si hi ha gent que ja tenia ganes i ha vingut ja el primer dia, o no, la cosa està bastant tranquil·la.
De moment la cosa està bastant tranquil·la. El que no veiem són aquests visitants que el que fan és compaginar, fer aquest pack d'hotel més entrades als parcs, tant a Port Aventura com a Ferrer-Leiland, que ja es van acostant, ja van entrant, i entenc que ara faran el check-in, arribaran a les seves habitacions i tan bon punt ho tinguin tot ja desat a les seves habitacions, començaran a entrar ja directament al parc, que com dèieu obre a 11:15, i això sí, expectació n'hi ha, perquè tots tenim aquest rumor de saber què passarà si la gent realment tornarà a apostar per Port Aventura dintre d'aquestes condicions que hem vist que s'ha vist obligat al parc a imposar arran de la pandèmia.
S'haurà de veure, s'haurà de veure. Moltíssimes gràcies, companys de TAC 12, que vagi bé i molt bon dia. I us estem explicant des de primera hora. Avui el govern ha de decidir si fa obligatori, com ara sentíem a Port Aventura, ho serà en tots els àmbits del parc. Doncs si serà obligatori l'ús de la mascareta sempre, tant en espais tancats com a l'exterior, i tot i que hi hagi prou distància social. Una restricció més destinada a evitar la propagació del coronavirus després del brot de Lleida. I és que està demostrat que fer-la servir redueix molt el risc de contagi. Però què en pensen els ciutadans? Ja ens acostumarem a haver de portar la mascareta fins i tot quan estem molt lluny d'altres persones. Doncs bé, un equip de la xarxa ha sortit al carrer a fer aquesta pregunta. Són la Zoraida Mas i l'Helena Puigdueta. Helena, bon dia, explica'ns.
Bon dia, Vanessa, bon dia a tothom. Doncs sí, efectivament, la mascareta molesta, agobia, ofega, cau, en això tothom hi està d'acord, però serveix per frenar la proliferació del virus. Si serveix com a barrera per evitar els contagis comunitaris, doncs benvingut sigui aquesta obligatorietat. Hem parlat amb molta gent al carrer i entre ells hi ha unanimitat. Per exemple, els treballadors reconeixen que aquesta mascareta, durant moltes hores portar-la, els ofega, fins i tot els crea al·lèrgies. En canvi, altres que estan acostumats a portar precisament els equips de protecció, doncs consideren que senzillament que se'ls obligui ara per anar pel carrer a portar una simple mascareta, doncs com aquell qui diu, és una minúcia, és un regal. De fet, en això tothom està d'acord en que cal portar-la en espais públics, al metro, al transport públic, en els supermercats, en llocs on hi ha molta gent, quan no es pugui mantenir la distància de seguretat. El relax ve segurament doncs, en els moments de lleure, en els moments en què la gent surt, va, doncs, això, de marxa, i sobretot el jovent és qui admet, ho reconeix, encara amb la boca petita, que potser quan van en colla, doncs, es relaxen. No se'n recorden, no tenen ni por per ells, per contagiar-se del virus, però tampoc no se'n recorden que ells poden ser una amenaça per a les persones més vulnerables de casa seva que convisquin amb ells.
També hem parlat, però, amb esportistes. Els esportistes pensen que obligar a portar mascareta és un sense sentit, i més en la circumstància concreta a l'hora de fer esport. Si finalment la Generalitat decideix obligar també a portar mascareta fent esports, el que demanen, en tot cas, és que s'expliqui, s'informi bé a la ciutadania i sobretot als esportistes dels riscos que comporta per a la seva salut portar mascareta en aquestes circumstàncies concretes, i aleshores que cadascú faci el que li sembli. També hem parlat amb persones que són més reàcies. Diuen que ells doncs primen el seu bé individual, potser el seu egoisme en aquest sentit, més que el bé comunitari, i pensen que si van sols, que si estan separats de la resta de persones i que, evidentment, doncs, fan esport i no fan cap mal a ningú, viuen sols i no tenen possibilitat de contaminar a ningú, doncs que no acaben d'entendre el per què han de portar la mascareta. Per últim, hem parlat també amb famílies que tenen infants. Admeten que, evidentment, l'interessant és portar posada la mascareta, però també admeten que a la canalla els hi ha costat adaptar-se. És cert que un cop se'ls ha obligat a portar-la, sí, de grat o per força, doncs que ells mateixos admeten que s'hi han acabat acostumant. Escoltem, si us sembla, tots aquests testimonis.
Yo la uso en la mañana cuando voy en el transporte, en el metro, durante que 20 minutos, cuando voy caminando por la calle, en centros comerciales y todo. Entonces, es un poco como asfixiante por la calor.
Cuesta respirar, y más en verano. Però sí que lo veo súper importante, la uso siempre.
Com sempre treballem i hem de tenir els epis, no? com ara mateix, no? Que ens posem la careta i tal, doncs veritablement a mi personalment no m'ha costat gens. O sigui que m'he adaptat fàcilment i ràpid.
Pues me parece que es un agobio, es claro, me parece que es un agobio. Y como voy sola, pues me parece que no es necesario que la lleve.
És complicat d'acostumar-s'hi. Els nens, per exemple, sempre se la deixen i els he de recordar, ei, poseu-vos, oh, cau, com veus. Però, bueno, al final, si és una forma d'evitar que es continuï expandint la pandèmia, pues, ho hem de fer.
Yo creo que si van a crear una ley que obliga a los ciudadanos a llevar una mascarilla, que también expongan los efectos en la salud. Y nos digan, mira, estos son los efectos que va a tener, tú decides ya si quieres hacer ejercicio con la mascarilla puesta o no. Si no, quédate en tu casa o hazlo, no sé, en algún lugar privado. Pero creo que deberían informar a la gente.
Sí, com sigui, jo penso, però, que evidentment a la llarga tothom acabarà fent el que toca. En tot cas, avui el comitè tècnic del Procicat s'ha de reunir per decidir quan comença això a ser obligatori, si ho aprova, i en quines circumstàncies. Nosaltres, per si de cas, comencem a predicar amb l'exemple.
I, Valena, moltíssimes gràcies per recollir aquestes impressions, que vagi molt bé i molt bon dia. Mascareta, que ja ens estem pràcticament acostumats, i distància social, que és l'altre gran concepte que ens hem après aquests mesos. I és un concepte que no casa gaire amb activitats típiques del nostre país, com són les diades castelleres, on aquí el que s'ha de fer és pinya, no pas distància social, sinó fer pinya. I per què ho diem, això? Doncs perquè l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha decidit suspendre la festa major d'aquest any, que s'havia de celebrar a finals d'agost. Això que vol dir? Que queda suspesa també una de les grans diades de la temporada castellera, que és la diada de Sant Fèlix. Una estocada, podem dir, a una temporada castellera que ara mateix doncs no se sap ben bé per on va. Per això li preguntem al Sergi Font, que és president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, ara mateix, com està la temporada castellera? En quin punt ens trobem?
Doncs la temporada castellera, de moment, va començar el mes de gener, però des del març la tenim tota suspesa. Per tant, no hi ha hagut cap actuació castellera des del dia 13 de març. Una temporada castellera molt atípica, molt, molt estranya, amb molt poques actuacions fora del calendari tradicional. I, malgrat això, les actuacions normalment encara estan mantenint-se fins que es veu que ja no es pot fer. I, per exemple, l'actuació de Vilafranca, l'actuació de Sant Fèlix, s'ha intentat buscar fins l'últim moment, no? Esperar de dir, ostres, a veure de quina manera es pot acabar realitzant, si és que finalment es pot fer. I quan ja materialment s'ha vist que no era possible, s'ha decidit suspendre per part dels administradors i per part de l'Ajuntament. I amb això, des del nostre punt de vista, des del punt de vista de la Coordinadora de Colles Castelleres, ple respecte a l'autonomia dels ajuntaments i en aquest cas també dels administradors que són els responsables d'organitzar la Festa Major de Vilafranca.
Clar, però no perdem de vista que aquest any és any de concurs de castells, que ha de ser a l'octubre, ha de ser a Tarragona. No sé si penja d'un fil després de la decisió de Sant Fèlix. Clar, l'octubre, a saber què passarà i a saber com estarem. Però podem dir que perillen els grans esdeveniments castellers de la temporada?
Sant Fèlix, sens dubte, és un d'aquelles actuacions marcades en vermell al calendari, perquè és una de les principals actuacions castelleres de l'any, igual que també ho és Sant Joan a Valls, que quan es va suspendre va ser també un cop dur, igual que trobem Sant Magí, igual que trobem moltes altres actuacions al llarg del calendari. Per tant, la idea que ens posa sobre la taula és que les actuacions d'estiu, les de juliol, ja estaven gairebé totes suspeses, i el que sembla és que les d'agost acabarà passant exactament el mateix, que totes s'aniran suspenent. Queda sobre la taula què passa al setembre, que, per exemple, hi ha grans actuacions com la Mercè a Barcelona o a Tarragona. Exacte. I veure si de moment no s'està fent una gran organització al seu entorn, per tant, el més probable també és que s'acabin suspenent. I queda el concurs, que el concurs l'Ajuntament de Tarragona també està amatent a les circumstàncies per veure si hi haurà alguna opció de fer alguna actuació o si també s'haurà de suspendre com el que portem d'actuacions fins ara.
Doncs molta incertesa, ja tindrem oportunitat de parlar-ne passat l'estiu, a veure què passa amb aquesta tardor castellera i l'impacte que això té per les colles, evidentment. Sergi Font, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, gràcies, que vagi molt bé i molt bon dia. I nosaltres ho deixem aquí també. Tornem demà a les 7, com sempre, a explicar més notícies en xarxa. Que vagi bé, bon dimecres.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parlem Anna Morgades i Pere Gilar. Del Proscat debat avui que la mascareta sigui sempre obligatòria a l'espai públic, fins i tot quan es garanteixi el metre i mig de distància.